4,7%, una diferència que l'entitat atribueix en part al retard en el pagament del descompte de resident a les aerolínies.
I l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, continuarà en llibertat. El Tribunal Suprem considera que no hi ha indicis suficients per enviar-lo a presó preventiva. 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ara sí, quan s'acaba això, bé, s'ha de quedar en sí.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, la mar de bé, Maria Antoni Miró...
Beníssim,
sí. Escoltau, sabeu que l'altre dia xerràvem de Miquel Montoro, mm-hmm. Bueno, recordeu?
Sí. Una cosa, un xiu-xiu. És possible, no ho sé, tal vegada no, que Miquel Montoro estigui rodant una pel·lícula? Sí. Ell va repiular fa poc a Instagram una història de que estem en mig d'un rodatge.
Espanya.
Amb actors de renom i
tal
vegada hi haurà notícies, no ho sé.
Sí. Bé, ho li demanaré. Espera, li envio una nota de veu.
Bé, mira-li.
Un moment. Hola, Miquel, com estàs? Estam en directe aquí a Xiu Xiu. I bé, primer de tot, recordem que estàs convidat en aquest programa, quan vulguis. I segon, volíem saber si és vera el rumor que circula que estàs rodant una pel·lícula per la península. Vinga, gràcies, una ferrada.
Bé, Miquel m'ha contestat, però... M'ha contestat un WhatsApp.
Mm-hmm.
Però jo
ara
provaré de cridar-lo i que mos ho digui a tots, d'acord? A veure si me l'agafa, perquè mai agafa el telèfon. A veure, el telèfon. Ui, cridarem en directe.
Nervis.
Això no està preparat, vos ho promet. A veure si contesta, ara. Miquel?
Com estàs?
Hola, Miquel, com va? Escolta, estic en directe, xiu, xiu, com va? Què fas? Però tot el dia vas per amunt i per avall, tu.
I d'avall, el que hi ha.
Bé, escolta, l'altre dia teníem el dubte de si estàs rodant una pel·lícula a la península. Mos ho pot confirmar o desmentir?
Bueno, puc desmentir.
No estàs rodant una pel·lícula.
Exactament, és una...
Ah, és una sèrie. I quina sèrie és?
Ja no puc arribar, això no hi ha...
Ja no pot dir més.
I qui ho pot dir? Ara ja ve?
Ah, bé. Mira, Miquel, jo me conformo en que m'hagis agafat el telèfon. La veritat.
Sí, perquè ja te conform.
Sí, ja ho sé. Mai el mires, el telèfon.
Pensa tu.
Ja, és que fas massa feina, Miquel. Estàs molt enfeinat.
Apa, no durant mai.
Però a la ferreria?
A la ferreria, tope.
Bé, però tu no deixes de ser una estrella, perquè si graves una sèrie, això només ho fan les estrelles.
No ho sé jo,
Que, escolta'm, vendràs així o així, o no?
Vinga, puc venir i vos explicaré, si ja que pot, vos explicaré de què va la sèrie.
Perfecte, bé, ara t'has compromet en directe, t'has compromès, ja no hi ha volta enrere.
Bueno.
Vinga, quedam així, ja direm dia i hora. Venga.
Perfecte.
Gràcies, Miquel. Gràcies. Una ferrada.
Adéu.
I doncs ja està. Jo estic contenta. Ja estic contenta perquè a Miquel és vera que li costa mirar el mòbil. M'havia contestat una sèrie. Je. Dic, bé, i ara el provaré de cridar. Hi ha hagut sort. Bé, així hem començat xiu-xiu, però és que avui tenim moltes coses i en Andrea Sánchez en el control tècnic. Escolteu,
Molt bé, sabíeu que durant el dia prenem una mitjana de 35.000 decisions?
Ah, Saley, a veure, jo diria que només en prenem dues. Quina roba me pos i si aquell dia estaré simpàtica o no.
A veure, són dues decisions molt importants.
A mentre, ja estàs segur que de les 33.000 restants jo tampoc les prenc.
A veure, veig que no m'ho pres seriosament, però sí, durant el dia prenem 35.000 decisions, tot i que gràcies a les nostres emocions i atenció a sa intuïció, mos resulta molt més fàcil resoldre tantes decisions. Ja podeu intuir que aquesta no és una teoria meva, sinó una de ses premisses del llibre El valor de la intuïció, en el qual el doctor Miquel Alonso mos resol com podem detectar i aprofitar sa nostra pròpia intuïció per prendre això mateix, decisions. Per començar, Maria Antònia, tu tens bona intuïció, diràs?
Jo diré que no.
No tens bona intuïció.
No, Xavier?
No ho sé, depèn.
Ai,
són un quines sí. Coses que se m'escapen.
Bé, ara aprofundirem en el concepte la intuïció amb el doctor Miquel Alonso. Bon vespre, benvinguda a Xiu-Xiu, Miquel.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Miquel Alonso es especialista en neurociència aplicada, en el comportament, neurotrainer d'equips d'alt rendiment, esports i empreses, escriptor, conferenciant. Miquel, lo primero que queremos aclarar es qué es la intuición, porque nuestros oyentes quizá estén un poco confundidos o no. Primero de todo, escucha.
A veces pienso que algo va a pasar y pasa.
Miquel, a ver, ¿qué es la intuición?
Bueno, la intuición, que está rodeada de mitos, de misterio e incluso de pensamiento mágico, pero es totalmente científica. La intuición es un proceso mental que es inconsciente, es subjetivo y rápido y con el que somos capaces de extraer con precisión conclusiones que son probabilísticas. Es decir, la intuición tiene una conclusión de hazlo o no lo hagas. Nos incita a la acción. O a la ausencia de acción también.
Uh-huh. Entonces, esto que explicaba el oyente de yo a veces pienso que pasará, por ejemplo, no lo sé,
que, por ejemplo, mi hermana va a entrar por la puerta y justo llega.
Exacto. ¿Eso es intuición?
Bueno, yo eso lo llamaría, en principio no lo llamaría intuición.
De acuerdo.
Porque, la intuición se nutre de todo tu conocimiento implícito y explícito. Está todo lo que has aprendido durante toda la vida de manera arreglada y luego también todo lo que has aprendido sin darte cuenta. Porque estamos continuamente sacando patrones, obteniendo información para esas 35.000 decisiones que habéis dicho que tomamos, ¿no? Nuestro cerebro le encanta estar continuamente adelantándose a lo que cree que va a ocurrir. Y para eso lo que hace es está sacando patrones y diciendo, bueno, yo creo que esto que está ocurriendo de manera inconsciente, sin que nos demos cuenta, saca un patrón o saca una regla y dice, parece que podría ocurrir que venga mi hermana, en este caso. ¿Pero por qué podría ocurrir que viene su hermana? Pues quizás porque otras veces que iba a venir su hermana, yo qué sé, ha habido algunos indicadores como que le ha escrito un WhatsApp misterioso o que le ha llamado previamente su madre o lo que sea, y nuestro cerebro puede coger y en esa primera etapa, que se llama etapa guía, sacar conclusiones. Y luego cuando recopila de manera inconsciente todo esto, suficiente evidencia, cuando pasa un umbral, de repente dice, ya está, llega la conclusión, la intuición, y nos avisa. Y nos avisa con una corazonada, que es una emoción débil que sentimos en el cuerpo. Y esa es la manera que tiene de comunicárnoslo. Eso, en el ejemplo de antes, si realmente podríamos decir que es intuición, ¿no? Porque la intuición, sobre todo, se basa mucho también en la experiencia, en toda la experiencia que hemos tenido. O sea, es conocimiento y experiencia. Así que si realmente otras veces que han pasado ciertas cosas ha venido su hermana, sí que sería intuición.
Porque es que justo te iba a preguntar que mucha gente me decía en la calle que la intuición era una emoción. Entonces, lo que sentimos como ese rayo de certeza, que digamos, es la corazonada, ¿no? Como ese proceso.
Exacto. O sea, la corazonada es una emoción débil. Es la manera que tiene la intuición de avisarnos, ¿no? De decirnos, he llegado a esta conclusión porque yo manejo muchísima información, nuestro cerebro está procesando información continuamente, cada segundo es capaz de recibir 11 megas de información, pero conscientemente solo podría manejar 50 bits. O sea, fijaos, 11 millones contra 50 unidades de información. Entonces, nuestros procesos mentales inconscientes y automáticos son son continuos, son la gran mayoría de acción que tiene nuestro cerebro, de procesamiento, se produce de manera inconsciente. De esas 35.000 decisiones, el 99,74% de ellas las tomamos de manera inconsciente. O sea, somos conscientes aproximadamente de unas 100. Entonces, la intuición es una herramienta que tenemos inconsciente para ayudarnos a tomar decisiones, pero basada en conocimiento y en experiencia. Es científica.
Clar, és molt interessant això que explica, que estan inconscients, i el 99% d'aquests processos són inconscients. És fantàstic, perquè a vegades tenim allò que dèiem, no sé per què, però me fas efecte que això no hauria de fer. Ahora pondremos ejemplos claros. Imagínese, tenemos una entrevista, un trabajo estable, aunque ya no nos motiva tanto, vamos a una entrevista y no tenemos claro qué decisión tomar. Si mantenemos en el actual trabajo o arriesgamos a un trabajo nuevo, claro, tot plegat, ¿qué papel juega la intuición en esta situación?
Pues es muy interesante lo que comentas, porque yo me fiaría de la intuición sobre todo en aquello que solemos realizar de manera continua, en aquello que tenemos experiencia. Por ejemplo, para temas laborales es muy buena la intuición, para evaluar a personas, la evaluación social de la gente que nos rodea, para todos los hobbies, deportes, para todas aquellas tareas que hacemos habitualmente, la intuición es buenísima. Yo sí me fiaría en ese caso de la intuición, sin dudarlo. Sí me fiaría de la intuición en todo lo que tiene que ver con el trabajo. Porque hay más conocimiento en la intuición, en ese caso, que en el razonamiento puro, que solamente en lo que estoy pensando conscientemente. Pero hay que tener cuidado no confundir la intuición con uno de sus enemigos. Y uno de ellos son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos que tomamos mentalmente para, de manera muy emocional, no tener que pensar mucho y decidir rápido y gastando poca energía. Por ejemplo, si tenemos que evaluar si una persona es buena persona, muchas veces nos dejamos guiar por el físico y decimos, una persona es bella, con lo cual será buena persona. No podemos llegar a esa conclusión de manera muy rápida y sin tener ninguna evidencia, ¿no? Y eso puede ser, eso es un sesgo cognitivo que es uno de los enemigos de la intuición.
Entonces, cuando tenemos una intuición sobre una persona, por ejemplo, cuando tenemos una cita o conocemos a alguien, o incluso ya conocemos a ese alguien, pero estamos un poco liados, ¿una intuición sobre una persona existe?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nuestro cerebro, por ejemplo, conocemos a una persona y vemos que no nos aguanta la mirada, ya empieza a recopilar información, ya empieza a recopilar evidencias, o vemos que tiene una manera de, o sea, leemos sus gestos faciales de manera inconsciente y decimos, las personas que hacen eso, luego después suele ocurrir esto otro, eso de manera inconsciente todo, y cuando recopila la suficiente evidencia, de repente decimos, esta persona no me cae bien, yo no voy a cuadrar con esa persona, y eso es un juicio basado en la intuición, en toda la evidencia que hemos tenido de lo que nos ha ocurrido antes. Ahora bien, la intuición, al igual que la razón, no nos va a asegurar una correcta toma, a ver, una buena toma de decisiones. Y aquí también quiero poner una puntilla.
Eso es importante.
Claro, que es una buena toma de decisiones, porque podemos tomar una decisión que luego, un día después decimos, Dios mío, me he equivocado, ¿qué he hecho? Pero igual, 5 años después, puedo decir, aquella decisión fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Entonces, tenemos que tener presente que la intuición se puede equivocar, como también la razón. O sea, simplemente es nuestra mejor decisión, pero igual no tenemos, no acertamos tampoco.
Claro, eso es importante porque a veces relacionamos la intuición con aquello correcto. En todo caso, ¿se puede entrenar la intuición o es innata?
Sí, la intuición se debe entrenar, se puede y se debe entrenar. A nivel innato, sí que ocurre que las mujeres tienen más predisposición a tener intuición por una serie de aspectos, por ejemplo, aspectos basados en neurociencia, basados en relaciones sociales, en aspectos evolutivos, y se puede decir, hice una revisión bibliográfica y de investigaciones muy en profundidad, y sí que se puede llegar a la conclusión de que las mujeres tienen más predisposición para la intuición, pero es muy plástica el cerebro. Entonces, si no lo entrenan, pues la acaban perdiendo. No sé quién, alguno habéis dicho por ahí que no sois muy intuitivo.
Yo he dicho que no era nada intuitiva.
Pues fíjate, solo diciendo que no eres nada intuitiva, ya le estás diciendo a tu cerebro, ¿no?, que esa parte, esa forma de esos módulos cerebrales, que no les haga caso, ¿no?, que no los entrene. Entonces, el cerebro es muy obediente. Esto es una forma de, digámoslo, de autohipnosis, ¿no? De decir, oye, esto no lo hagas, que esto no es importante. Entonces, el cerebro desarrolla otras capacidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante entrenarlas. ¿Y cómo podemos entrenarlas?
Me interesa.
Bueno, pues podemos hacer distintos aspectos. El primero de todo es cuando vamos a decidir comenzar con la intuición. Porque muchas veces los procesos cognitivos la desactivan. Entonces, demos una oportunidad a la intuición, pero sin juzgar el resultado como hacemos con la razón, ¿no? Es decir, porque a veces nos ocurre, y seguro que os ha pasado alguna vez, que vas a tomar una decisión y el primer impulso, ¿no?, esa corazonada te dice, haz esto. Luego dices, espera, que lo voy a pensar bien. Y a veces das 800 vueltas a todo y te vuelves a la primera, ¿no?
Dices, un examen tipo test, por ejemplo, es... Claro, creo que es esta, pero no sé qué papel juega la intuición tampoco, pero perdona.
No, es muy importante la intuición ahí. O sea, lees todo y dices, es la A. Y luego resulta que le das todas las vueltas del mundo y al final era la A. La intuición tiene también tu conocimiento explícito.
Claro.
Y eso es muy, muy interesante. Uh-huh. Luego, además, diría, entrenar la observación, recopilar datos, información. La intuición se nutre de esa información. Practicar el optimismo, ser optimistas es muy bueno. Eliminamos miedos. Los miedos muchas veces nublan las corazonadas, no las podemos escuchar si tenemos emociones muy intensas. Conservar una actitud de aprendizaje, aprender toda la vida. No tener el vaso lleno y decir, no, yo sigo aprendiendo. También acumular experiencia significativa, variada, incluso si puede ser entrenada. O sea, no hacer siempre lo mismo. Tener mucha experiencia haciendo lo mismo, al final no es rica esa experiencia. Luego, investigar cómo son tus corazonadas, cómo te avisa tu módulo intuitivo, porque cada uno tiene unas corazonadas distintas. Entonces, investigar qué capacidad, qué emoción, ¿no?, es la que te avisa de que ha llegado a una conclusión ese módulo cerebral que te está diciendo, hazlo o no lo hagas.
Claro, o incluso, Miquel, el hecho de si se somatiza la intuición, no sé, la frase mítica de la barriga me dice que haga esto o haga lo otro.
Eso es. Por eso es muy interesante, porque la corazonada es como ese impulso, que lo sientes en el cuerpo totalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo identificados una serie de aspectos. A mí, cuando es algo de físico, noto como si me agarraran por el cuello con un paraguas y me llevaran por un lado.
Wow.
Ya me ha pasado varias veces, ¿no? Entonces digo, es por ahí. Y entonces eso es por un lado. Y cuando estoy quieto, noto una activación sobre todo en el corazón, o sea, frecuencia cardíaca y que se me pone la piel de gallina. Yo, en mi manera de estudiarme, eso es lo que he notado que me avisa la intuición. Uh-huh. Pero hay personas que dicen que escuchan la música de Tiburón.
Uy.
O sea, que empiezan turun, turun, sí, como yendo, cuidado.
A mí
cuidado,
me ha pasado
cuidado.
Esto, como sí, sí que me escuchar como
alarmas.
Sí, alarmas.
Alarmas. Eso me lo dijo un cirujano, ¿eh? Un cirujano que
serio?
Se estaba operando y escuchaba la música de Tiburón. Tenía que parar porque algo está ocurriendo. Y no sé, o sea, tenía que hacer algo.
O ver las cosas en cámara lenta, a lo mejor también.
También. Qué y luego curioso. Mariposas en el estómago, mareos. Sí. Uh-huh. O sea, todo tipo. Algunos inversores en finanzas que seguían mucho por la intuición y empresarios seguían mucho por la intuición, tienen dolores de espalda. Que si le duele la espalda es como, tengo que hacer lo contrario de lo que estoy haciendo. Sí. O vender o comprar, ¿no?
Wow.
Entonces hay que estudiarse para conocerse.
Parlem amb Miquel Alonso, és especialista en neurociència aplicada en el comportament, entre d'altres coses, perquè veure que és una persona molt formada i ha escrit el llibre El valor de la intuición. El valor de la intuición. I, Miquel, has adelantat una qüestió que jo queria preguntar-te, però no jo, sinó mi amiga Shakira. Las mujeres somos las de la intuición.
Así es, es verdad, como ya he adelantado previamente, pero sí quiero decir una cosilla. Esto es como si una mujer mide 2 metros de altura, ¿no? Y todos diríamos, madre mía, tiene que ser buenísima en baloncesto. Uh-huh. Decimos, ya, pero si no le gusta el baloncesto y le gusta la literatura, y jamás ha tocado un balón, va a ver una de 1,75 y va a ganarlo, ¿no? Va a jugar mejor. Entonces, como decía, hay que entrenar esa intuición, hay que creer en ella, hay que trabajarla. Y si no, se pierde esa capacidad, porque el cerebro es muy plástico. Pero tenéis una gran ventaja que hay que...
¡Qué bien! Yo que lo veo muy difícil y pienso, eso que tengo ganado.
Muy bien. Y Miquel, Alonso, nosotros vamos a entrenar la intuición todo lo que podamos. Uh-huh. Xavi, ¿tú también?
Sí, sí, no, a tope. Miquel, encantado.
Miquel,
hay que mirarla ya con otros ojos. Hay que mirar ya la intuición con otros ojos y darle una oportunidad porque realmente es científica. Sobre todo porque nos han educado mucho en pensar todo dos veces, pensar lo mejor, pensar. Y tenemos ahí esa herramienta que también... La podemos utilizar, por supuesto, con nuestro pensamiento cognitivo, pero todo suma, todo avanza.
I doncs, si voleu saber més i com i per què el valor de la intuïció de Miquel Alonso, ha sido un placer, Miquel. Hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.
Gràcies.
Maria Antònia.
Uau.
A veure, després d'aquesta masterclass sobre la intuïció, tu has anat en el carrer a consultar, a veure si la gent és intuïtiva o no. Tu dius que no ho ets. En Xavi, no sé si has aclarit
Ringo
res.
Ringo Rango.
Tu, Ines Mateu.
Jo sí. Jo soc bastant intuïtiva.
Molt bé. És així, han demanat a la gent d'esquerra menys si se consideren persones intuïtives. Mem, vos considerau persones intuïtives?
Uf, no molt.
I això?
No ho sé. No m'acabo de definir molt bé això d'intuïtiu.
Vos ha passat de conèixer qualcú i tenir una intuïció?
No, allò no.
No t'ha passat mai?
Mai.
Bé, i començam amb una classe bàsica, un lot que diu que no és intuïtiu.
No, gent ni mica, jo m'amant, com pot viure aquesta persona dient no, mai he tingut una intuïció de ningú?
Això tampoc ho entenc.
La veritat és que vos adelant que he portat aquest home un principi perquè absolutament tothom, menys un home que recuperarem en el final, però absolutament tothom m'ha dit que se consideraven persones intuïtives.
Sí, una mica sí. A vegades sol preveure, entre cometes, una mica alguna situació. Per exemple, sobretot amb el tema del llenguatge verbal, amb una altra persona que coneixes més a manco bé, que veus ja quins gestos, quines mirades, sols ser una mica intuïtiu en aquesta situació. Agafar una persona amb una mentida.
Sí?
Sí. Aquesta riada nerviosa, aquesta cara de com de situació que no saps on s'has de col·locar, cap a on mirar, que no te mira fixament en els ulls, i va ser quan vaig agafar amb una mentida. Va ser una cosa molt lleugera, però va ser així.
Precisament és això com us ha explicat el doctor Miquel Alonso, que el nostre inconscient processa que potser certes mirades són símbol de dir mentides, i d'aquest lot va agafar una mentida per intuïció, però realment era perquè havia processat tal cosa.
És que exacte. Jo el que m'ha cridat més i més atenció de tot és que diu que el 99% dels processos de intuïció són inconscients. Això vol dir que allò que d'altres deim, no sé per què, però me fa...
Tinc un pressentiment.
Un pressentiment.
És que l'has treballat.
L'has enregistrat inconscientment i tot això és informació que tu acumules i d'aquesta informació llavors se tradueix en forma d'intuïció. I diu que hauríem de fer molt de cas. M'ha encantat aquesta entrevista.
Jo, a partir d'ara, seré més intuïtiva.
Sí, exacte, ja has d'auto-hipnotitzar.
Sí, soc intuïtiva. També va haver su curiós aquest home us de, clar, una eina que utilitza i per intuïció és el llenguatge no verbal. Anem a veure quins altres poders maneja la gent.
Pues no sé, quan has tingut qualque tipus de problema sa vida, al llarg de sa vida, crec que la teva intuïció se desenvolupa un poc més, saps? I vas aprenent coses i te'n dones compte de que era real el que tu intuïes.
I vos ha passat mai que tens una intuïció, la comparteixes amb qualcú i te diuen no, que va, no, estàs loca, i ha estat que sí.
Sí, bastantes vegades. A vegades dic, no, això ja veuràs, serà així. I realment ha estat així. Jo no sé, moltes vegades diuen, les persones aquarianes tenen molta intuïció. I realment jo m'adono compte que sí.
ets aquari.
Sí.
Jo també soc aquari, estimada oient.
He de dir que hem recercat aquesta informació, periodisme, com dic sempre, fins al final, i totes les webs d'horòscops me diuen que aquari és dels signes de l'aire menys intuïtius. Però bé,
no estic d'acord.
No sabem el seu ascendent.
Intues que percebeu aquesta era una persona gran.
Així és, era una dona major.
Era una dona gran, exactament.
Gran.
I no us passa que les vostres padrines o padrins i la gent gran, el Manco, en el meu cas, els meus padrins, són molt intuïtius i encerten.
Però després experiències. Clar, experiències, un grau, exacte. I ja saben, és a dir, quan diu una xenoa, quan tu vas, jo vengo, o com se digui.
Exacte, quan anem a Mallorquí, els vam venir donant-ho fora.
Exacte, el dimoni sap més per vell.
Per dimoni.
Sap on se colga el dimoni.
I qui no té cap, té cames.
També.
Ja tu no m'està atent, tot el que està passant.
Bé,
en tot cas,
me n'aigua la roba.
Què diu? En tot cas, bueno, tenim podes místico-màgics, com podria ser l'horòscop, i he de dir que jo estava un poc endarrere de trobar coses místiques.
A veces pienso que algo va a pasar y pasa.
Ah, sí?
Como, por ejemplo, sé que tengo que cerrar alguna puerta porque pienso que está abierta y sin saberlo, y voy y la puerta está abierta. Entonces, a veces me pasan ese tipo de cosas.
Wow. ¿Y tú crees que como poderes o no?
No, solo intuïció, supongo.
Exacte.
Com diferenciar? Com diferenciar tenir podes o intuïció?
No ho sé, jo...
No li han demanat això al doctor.
No, de fet, jo ho volia aclarir amb aquest home, però ràpidament m'ha baixat d'escarro. M'ha dit, no, poderes, què dius?
Jo crec que a Miquel el que mos diria que és experiència, li ha dit que en aquest cas, quan ha passat això, aquesta porta està oberta i, per tant, intuïixes que
no. No, el que diria en Miquel és que aquest senyor, quan se n'ha anat de casa seva, estava molt despistat i quan t'ha tornat, se n'ha recordat, és a dir, el seu inconscient ha recordat que quan ha sortit estava molt despistat i per això el seu cos ha pensat, el seu cervell ha pensat, segur que estarà oberta la porta. I efectivament ha estat oberta perquè anteriorment havia processat que estava despistat.
Que curiós. O que té un pot de toc, també. Podria ser, però
bé. Per exemple, en el meu cas, quan vaig a comprar, no sé com ni per què, sempre trobo aparcament de Baica Nostra. I va carregat de bosses, trobo aparcament de Baica Nostra. I just avui ho he pensat. I dic, avui segur que també trobaré aparcament. I, efectivament he trobat. Intuïa que trobaria aparcament. N'he trobat. I tal vegada, això és perquè sempre vaig a comprar a la mateixa hora.
Sí, tot té un perquè.
Tot té un perquè.
Tot
té un perquè, i de fet, el perquè de les intuïcions, també, la gent d'Esquerrer m'ha compartit teories molt interessants.
Intuitiva, yo creo que sí, porque me dedico a temas creativos, y yo creo que sin la intuición es muy complicado, ¿no? Pues dirección creativa y marketing.
Y en marketing también esa intuición es súper importante, ¿no?
Sí, al final mucha gente dice que la intuición no es algo tan esotérico, realmente es más como una especie de inteligencia que tenemos archivada de una manera un poco distinta y que la exteriorizamos o el cerebro la procesa en forma de intuición. Pero bueno, a mí me gusta pensar que es, sí, que es otra forma de pensamiento creativo, ¿no? Yo creo que te tienes que hacer caso, porque si te equivocas sabes que al menos te has equivocado tú. Lo malo es dejarte guiar por otros que también se equivocan. Si te equivocas, al menos que te equivoques tú, creo yo.
La sabiduría de l'artista.
Això ho deien si copiaves a classe, no copieu, que els altres també s'equivoquen.
Així és. Sí. Però m'ha agradat, va dir, equivoca't tu.
Bona reflexió.
I la intuïció com una altra forma de creativitat. Però a veure, jo ja estava cansada que gent me digués teories estranyes. Jo volia que també la gent me digués, sí, quan vaig conèixer el meu home, vaig tenir aquella intuïció, jo volia històries d'amor. Pensat positivament de conèixer algú i dir aquesta persona tindrem una gran relació, ja sigui amistat o parella, i així sigui.
Sí, sí, m'ha passat més d'una vegada.
Sí?
Sí.
Dic alguna?
Ui.
Ui.
n'hi ha moltes.
Si que ha conegut gent d'aquest home.
Crec que hi havia la seva dona de vora i s'ha posat nerviós, no m'ha volgut contar res. Llavors, novament, periodisme d'investigació, anava en calçador, menys si qualcú me contava una història d'amor. Te consideres una persona intuïtiva?
Sí, bueno, ho intentem. Jo normalment intento acceptar un pollet de totes les coses, però a vegades te pots equivocar.
Se t'escapen, no?
Sí, exacte. He tingut més intuïcions amb els amics i les parelles sobre que podia anar bé i finalment ha anat bé i tenc una vida feliç.
Ara mateix tens parella?
Sí, sí.
Vale, com vas a conèixer-la? Va ser una intuïció?
No, realment va ser en el gimnàs, me van coincidir amb classe i vam anar xerrant poc a poc, me vam anar coneixent, però és veritat que el primer moment sí que vaig dir, mira l'ella que mona.
Vas tenir una intuïció de que aniria bé?
Bueno, en el meu interior pensava que sí. i va anar.
Mira-la. Això no era intuïció, era una altra cosa.
Jo crec que s'ha d'atracció, perquè sí. Mira-la ella, que mona, no és intuïció, li he demanat dues vegades. No, vos dic que no tinc una història d'amor, d'intuïció certera. Vos la demanaria
el carrer ens ha fallat.
És així, vos ho demania a vosaltres, però sé que no xerrant de la nostra vida personal, així
tant,
que...
No demanis.
S'ha intentat, però en tot cas, com he dit, tothom se considerava molt intuïtiu, però hi ha qualcú que és molt intuïtiu per damunt de tot.
Intuïtiva. La veritat és que sí, perquè quan faig bàsquet tens que pensar molt ràpid, no?
I, per exemple, quines persones de la teva vida coneixes que siguin molt intuïtives, també?
La meva mare.
La mare és molt intuïtiva?
Sí, perquè sap tot. Jo faig una mentira i ja ho sap.
Jo, sincerament, això ho he tret de ma mare perquè ella també és molt intuïtiva. I jo sempre que he intentat intuir coses, ha passat el que jo he dit.
Vale, m'has dit que ta mare és una persona molt intuïtiva. Com és això?
Per exemple, sempre que una amiga no li entra per sui, o que no li ha caigut molt bé, o un amic o una persona... Sempre té raó, sempre.
Ses mares.
Ai, sempre tenen raó. Així I quan és. Diuen mentides sempre ho sap.
Sempre ho sap quan diu mentides, és vera. Mm. Totalment. Llavors és això. He de dir que tothom se considerava intuïtiu i he dit spoiler d'abans que he agafat una persona que tampoc s'hi considerava, que l'he volgut guardar per més entrada a sa secció, perquè m'ha encantat sa seva espontaneïtat.
Intuitivo, ay, a mí me da vergüenza esto. Pero es que no sé qué decirte, intuitivo. Pero es que ahora mismo no me viene a la cabeza que es intuitivo. Ay, yo soy espontáneo, me dejo llevar por el momento, no...
Pues no eres intuitivo.
No, creo que no, yo me dejo llevar al momento, no. No le doy mucha puerta a la cabeza, no, no. Ni pienso mucho yo al momento, si no, no... No me pienso bastante las cosas, las hago al momento, si no, no...
¿Cómo has dicho? Espontáneo.
Espontáneo, eso.
Eso. Espontáneo.
A veure... Intuitivo, que
es... Exacto, es que ha definit intuïció sense... Sense... Però no li han demanat al doctor Miquel. És lo mismo, espontaneïtat i intuïció.
Però ho ha explicat. Ha dit que, clar,
no s'ho pensa molt.
No, que no t'ho penses quan entra en joc la raó.
Aquest home és el més intuïtiu sense saber-ho.
Exactament. Soy espontáneo. Això vol dir que tot d'una que li ve, acciona.
Ho enganxa. Així és. I ja, per acabar, he trobat un col·lectiu de gent, mm-hmm. que xerrava molt bé.
De vegades, quan tenim una conversació... d'un tema important i tenc que decidir, de vegades, en vez de decidir, em vas pensant, ho faig intuïtivament, amb els sentiments.
Sí, jo també me considero una persona intuïtiva, que la primera impressió és la que te dona molta, molta informació, que a vegades t'equivoques, però la majoria de vegades no.
Vos puc dir una cosa? Tothom se considera intuïtiu. Com és això?
Sí, perquè jo crec que cadascú té les seves percepcions, són emocions, o sigui, la intuïció és una emoció, i l'emoció és molt nostra, molt personal de cadascú, i llavors és normal que tothom se senti emocionalment intuïtiu, perquè al final som emocions, tots som emocions, ens movem per les emocions.
Bueno, matisam que potser la intuïció no és una emoció, sinó és aquesta corazonada que li diuen en castellà, que seria en bon mallorquí...
Intuïció,
aquesta girada de cor. Però en tot cas, jo us he dit que era un col·lectiu de gent que justament la setmana passada, xerrant d'infidelitats, vaig ofendre. Aquests metges són terrorífics, però en sèrio. És vera que
home, Maria. Tampoc hem de generalitzar.
Els metges d'aquest
estudi. Parlem de dades,
metge... 300 metges. Vivíem...
Els metges són terrorífics.
300 metges de tots els que han
ho estàs fent molt bé per guanyar-te l'audiència. Ja sabien, no,
els metges
programa.
D'Estats Units. Bueno,
els metges dels Estats Units, ho va arreglar així.
Sí, ho vaig intentar arreglar, però record, Inés i Xavi, que m'ara ho dic, que demanàs perdó.
Sí, mm-hmm. Igual has demanat.
Vaig demanar perdó, però no me sentia a gust, perquè jo tenia molta culpabilitat. Això no sé si ho sabíeu. Llavors, no he demanat perdó explícitament, però crec que sí que tenc una mica de redenció amb aquest grup de metges. Bé, si us puc demanar que feis feina...
Uau!
No?
Què diries?
Psicòloga?
No.
Metges, tots quatre.
Sou tots quatre metges?
Sí. Som emocionals, així estem els metges, perquè som emocions. Si no fóssim emocions, com a col·lectiu estaríem en una altra situació, ja t'asseguro.
Ho crec, feis una feinada.
Sí, feim molta feina.
I moltes gràcies pel vostre servei.
Gràcies a tu.
Que bé, Maria Antònia.
Molt bé, Maria Antònia. Ara has volgut netejar la teva cupa.
Netejar la meva imatge i dir moltes gràcies a tothom que fa feina amb intuïció.
No vos vaig dir infidels per naturalesa a la ràdio pública.
Jo pensava que els explicaries.
No, és que hi he caigut després, quan tornava, i jo a aquesta gent els dic una disculpa. Per això els he posat. I en tot cas, jo diré que quan vaig decidir quedar-me a Xiu-Xiu i allargar aquesta temporada, no ho vaig fer per intuïció, però ho vaig fer amb el meu coret.
Bravo!
Molt bé. Felicitats, s'han fet el core, bam, bam, la nostra canzone d'amor és un ar, i el teu somriure radiant de felicitat. Una emoció flor de pell, els teus ulls trapelles clavats en els meus.
Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
Bueno, arroba escaltera, porque no hay pasto para comer.
Reina de TBT, si no lo mueve acuéstese, varas original no la robe. Traigo lo que es, conduciendo para el party sin tener carne. Con las mías las botellas van de tres en tres, sigo volando yo no aterripe. Varas original no la robe, traigo lo que es. Les dije,
la situació, el carnet d'identitat... És un malson.
Una mare de 30 anys, resident a Palma, viu un autèntic malson després de ser víctima d'un robatori d'identitat. Tot va començar quan li van sostreure el DNI i va començar a utilitzar les seves dades personals de manera fraudulenta.
La van empadronar falsament a Sant Boi del Llobregat, li van registrar dues parelles, de fet, amb persones que no coneix, i fins i tot li van contractar serveis telefònics al seu nom.
Tot i haver denunciat els fets i aconseguir anul·lar la factura corresponent, la víctima encara no ha pogut revertir les unions fictícies ni recuperar el seu historial de padró a Palma, un requisit essencial per accedir a determinades ajudes socials.
Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
Bueno, arroba escaltera, porque no hay pasta para comer.
IB3 Radio es diversidad. Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se lasanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
I si sona aquesta sintonia és que en Joan Rafael Coves ha entrat per la porta, però avui... Joan Rafael, t'enviam una ferrada des d'aquí. Sabem que estàs passant per aquesta passa que hi ha de constipats.
Quin greu, me sentiré menys culta aquesta setmana.
Però no ens subestimis, Maria Antònia, perquè avui parlant de la notícia del dia no podria ser d'una altra manera. Amaia Montero tornarà a l'oreja de Van Gogh després de la polèmica sortida de na Leire Martínez just fa un any i de multitud de rumors sobre el retorn de la seva primera cantant. I doncs sí, Amaia torna al grup de la seva vida. Por eso espera con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí, porque ya... Recorden com se va estrevenir tot?
Sí, però... Ara, seriosament, a xerrar de la subtrama o del relat oficial...
Quina subtrama, què dius? No em vull.
I més?
No, mam. A veure, Amaia Montero va entrar en el grup l'any 1996, en qui va llançar aquests himnes de pop en castellà, com Rosas, sona ara mateix, La Playa o Cuídate. Després d'11 anys d'un èxit incomparable, la cantant va abandonar la formació per continuar la seva carrera musical en solitari. Va ser aleshores quan Leire Martínez, coneguda en aquell moment per participar en la primera edició espanyola de Factor X, va ocupar el lloc de vocalista per continuar la història del grup.
Bé, jo com vulgueu, però insisteix que en el fet que la història oficial tothom la coneix, però jo també troc que ja està bé d'amagar els oients de Balears la veritable història de l'oreja de Van Gogh.
Xavi.
Mam, Inés, què li passa a en Xavi, de què diu de la verdadera història?
Jo vos ho dic.
A veure, té raó, en realitat, però no feim comptes explicar-ho. Li devem... No feim comptes explicar-ho, però sí que li devem una explicació a la nostra audiència.
Però què deus?
Aquí mos devem a la veritat.
No ho estic entenent.
És a dir, tu saps, Maria Antònia, que Vicent Van Gogh se va tallar una orella, no?
Clar, això ho sap tothom.
I de... Tot va començar en aquell precís instant. Any 1888, França. El pintor impressionista Vicent Van Gogh es va tallar una part de l'orella esquerra durant un episodi de crisi mental mentre vivia a Arles. El motiu principal va ser el seu trastorn psicològic agreujat per l'estrès, la solitud i les discussions amb el seu amic, el pintor Paul Gauguin. Després de l'incident, de Van Gogh va ser hospitalitzat i es va llevar la vida 2 anys després.
Aquesta situació i tots els relats que s'han generat al seu voltant varen donar nom al famosíssim grup espanyol l'Oreja de Van Gogh. I no és casualitat.
Jenny Mica, de fet, repatriada del fundador del grup, en Pablo Venegas, era el cap de la delegació de la Gendarmeria Nacional d'Arles. En rebre l'avís dels crits que provenien de la Casa Groga, la casa de Van Gogh, i acudiren. Allà s'hi van trobar l'escena. Fils de sang per tot arreu, l'artista estès a terra i un tros d'orella. L'ambulància va arribar poc després i el van hospitalitzar.
I clar, aquell senyor, en veure el tros d'orella, el va agafar i el va guardar.
Que...
Sí. No sabem en quin objectiu. La qüestió és que en aquell moment, en tenir-la entre les mans, va sentir inspiració. La va embatumar i se'n van fer un collaret. No se li llevava mai. Era com un amulet.
I ell tocava l'orgue a l'església del poble. Ho feia de manera amateur i per amor a Déu, però la cosa, és a dir, la gran cosa, és que el collaret el va convertir en un virtuós. L'església va començar a omplir-se de gent i cada diumenge i més, no hi cabien. Se sentiren atrets per la meravella, la majestuositat, la virtuositat, la solemnitat, l'art, l'emoció, la música. El tros d'orella de Vicent Van Gogh l'havia convertit en un mestre organista que movia masses.
Mem, atureu ja el carro! Això? M'he sentit estafada.
No.
És vera? Tot això és vera?
Clar que és vera.
Tu va pensar el que vulguis.
Tu mateixa.
Clar, quan va morir a repadrí d'en Pablo Venegas, entre les seves pertinences, que no eren gaires perquè ho havia donat tot pràcticament a l'iglesi, hi havia una capseta i una nota escrita a mà. Deia... En aquesta capseta hi ha la màgia de l'art. No la podeu obrir fins al 1996. Allò que conté és profundament poderós. Confieu en jo.
Mam, i ara això de confiar en vosaltres, que tot això és vera, i no només jo, sinó tota Balears que mos està escoltant.
No, és cert. Maria Antònia, per favor, creu-vos. Aquell collaret va passar de repredir a predir, de padrí a pare. Son pare d'en Venegas, el fundador del grup de l'Oreja de Van Gogh, va emigrar de França en el País Basc. Allà va conèixer la seva dona, se varen casar, i és quan varen tenir en Pablo.
Que va néixer a Sant Sebastià un juny del 1976. 17 anys després va formar un grup amb uns amics. Estimaven molt la música i tenien moltes ganes, però poc talent. I 3 anys més tard, el 1996, de manera casual, o més ben dit providencial, va trobar aquella capseta empolsinada en un racó de la casa. La va obrir. I va trobar escollaret amb Soraya embatumada i una nota. Tota teva, Pablo. Aquesta és Soraya de Van Gogh. Triomfa fent el bé. I clar, aquella mona el va agafar, escollar i se'l va posar tot d'una.
I és quan va sentir, i molt bé, aquella inspiració, una adrenalina. Ja ho sabeu, es mateix, es mateixa adrenalina, es mateixa inspiració que va sentir es repredia en Sorga. En Pablo va anar a l'assaig de l'Oreja de Van Gogh i els membres del grup se varen provar escolleret. Varen tocar Soraya i la resta es història.
Han logrado ocupar el primer puesto entre los grupos de música pop de nuestro país. Sigue la estela del éxito labrada por el grupo Mecano. 2,5 millones de copias de sus anteriores discos, 500,000 de su último trabajo, 90 conciertos durante este verano. La Oreja de Van Gogh todavía no se lo cree.
Alucinado, ¿no? Cuando empezamos en esto no pensamos ni llegar a grabar un disco.
Fuimos a tocar a la Universidad Complutense, fueron 10 personas y hoy lo recordamos en la copia.
D'ençà d'aquella troballa d'escollaret en Soraya de Van Gogh embatumada, va arribar a ser èxit, un èxit històric, mundial. Però clar, no acaba aquí la cosa. Sabeu que els poders no duren per a sempre i cada mes havien de fer aquest mateix ritual. Quedaven abans d'assajar, se passaven a escollar, el gaudien... I fins aquí, tot bé.
Varen començar les discussions.
Deien... Tu l'has tinguda més temps que jo. Tu sempre te poses a escollar primer. De tu et fa més efecte. Jo el vull dir un concert, no el vull dir jo. Bueno, ja vos podeu imaginar.
Uf. Ja ho sabeu, el titular va arribar el 2007.
Amaya Montero ha decidido abandonar el grupo y emprender una carrera en solitario. Amaya asegura que ha sido la decisión más difícil de su vida y que ha sentido que es el momento de emprender nuevos proyectos en solitario. En 2008 ambas partes sacarán nuevo disco. ¿Cosecharán tantos éxitos por separado como lo han hecho juntos?
Així doncs, va ser Loret en Van Gogh, literalment, la que els va catapultar a l'èxit. I també la que els va separar.
I la resta de la història ja la coneixeu. En Aleire Martínez va substituir a Maya Montero i els anys varen passar d'aquella manera. Avui, hi ha hagut un punt d'inflexió. Amaya torna al grup i en Pablo Venegas el deixa. És a dir, torna a l'Oreja de Van Gogh original, però sense el fundador i el propietari d'aquest collar, que és en Pablo. La pregunta és... Qui té ara l'Oreja de Van Gogh embatumada? La continua tenint en Pablo, que era dins del grup? A qui pertany l'Oreja embatumada de Vincent Van Gogh? A veure, qui té Soraya embatumada, Maria Antònia?
A veure...
Bé, aquesta història és real, és verídica, l'han contrastada...
De fet, molt bona pregunta, sonarà igual l'Oreja de Van Gogh sensora?
Exacte. Aquesta és la pregunta que no la tindrà, no?
Mira, jo propos que qualcú de les Balears vagi a cercar aquesta Oreja, a veure si quan la mà ja ho torni a deixar, d'aquí molt, o no ho sabem...
Què passarà?
La substituta serà... Una balear, una illenca, que... una mallorquina, menorquina i vicenca formenterenca.
Per exemple, en Laura Pellicer.
Na Laura Pellicer, qui sona? Laura, benvinguda, xiu-xiu.
Hola, què tal, com va?
Ui, molt bé, molt bé.
Sí, molt intens.
I, bueno, vull deixar clar, és que ara, perquè m'he quedat tan tocada, és que fa 2 dies va ser el complet meu padrí.
Que a qui dediques aquesta cançó?
Sí. Y claro, hasta como que siempre digo que hay como señales que me envío y justamente ahora no me esperaba que comencés amb aquesta cançó, això, y me ha arribat, y no sé, però cap a Pare Guapo.
Cap a positiu,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
T'ha emocionat.
Sí, i també diuen que, bé, se diu que setembre és el mes de la salut mental i aquesta cançó també xerra d'això. I també, claro, ha estat tot com a boom, començant a entrevistar lo fuerte.
Aquesta cançó que se titula Recuérdame.
Sí, que va... i m'ha escut dos temes.
Laura Pellicer, una cantant mallorquina que vàrem entrevistar aquí, emergent. I és la nostra proposta, Laura, des d'aquí te proposam que trobis l'Orem Batumada, despredir, repredir, despredir
d'en
Pablo Venegas.
Que no confondre amb Julieta Venegas, no tenen
relació. No, és en Pablo Venegas, un els que va crear el grup, sí. Que ara ha estat l'únic de la banda que no tornarà a anar mai.
Perquè clar, però és que tal, la metàfora, bé, sí, la metàfora és que aquesta Orem Batumada tal vegada és ell, no ho sé. Tu ets una...
Ei, qui? En Pablo.
En Pablo, no ho sé. Tu ets una gran fan de l'Oreja de Van Gogh?
Sore és en Pablo.
No ho sé, ara m'he embuat.
No, s'assensi, Sore és s'assensi.
Exacte, s'assensi, no ho sé.
Sore és d'en Pablo.
No, Sore és d'en Van Gogh.
Sí, però es collera de Sore, eh? És d'en Pablo.
Era de Repedric, el barat en Pablo. El barat en Pablo. I va fundar el grup, però en Pablo, ja imagino que si ha sortit de l'Oreja de Van Gogh, aquest bon home haurà dit, escolta, jo, escollera't en Sora en Batumada d'en Van Gogh, me l'enduc a nostra.
Clar, exacte, però això ara l'Oreja no triomfarà en aquesta reencontro.
És la teva intuïció?
Sí, no ho dir, jo... Sí,
jo crec que faran tres boles, tres concerts...
Faran dos bes i...
Faran dos bes i ja està, no faran res pus.
Inés, com a fan incondicional de l'Oreja de Van Gogh, se preguntes, t'ha fet ganes l'anunci d'avui? T'ha fet il·lusió?
No, perquè ja s'ha embrutat tot tant. És la nostra proposta. Jo poso mocions per anar a Laura Pellicer d'aquí un parell d'anys, sigui la front woman de l'Oreja de Van Gogh.
IB3 Ràdio és cultura. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Bueno, hem hagut d'anar un segon a publicitat perquè, clar, hem de finançar la promoció de na Laura Pellicer com a nova
bou.
Exacte,
bou de l'Oreja d'aquí un parell d'anys, quan na Maia ja s'hagi tornat a cansar.
Exacte, que bé, ara Maria Antònia m'arranyava perquè he pronunciat malament el nom del famosíssim pintor
Paul
Gauguin.
Gauguin.
Gauguin, exacte, en Gauguin.
Paul Gauguin,
i jo,
ja
clar,
està.
Quan estàs en directe i llegint un guió... I
no, no era qüestió d'interrompre, perquè ha estat una història increïble. I, de fet, estava pensant un símil nostrat. És a dir, si no fos l'hora d'en Van Gogh, havia pensat la barba d'en Ramon Llull.
Uf, no sé
crec
si...
Crec que no,
Què dius, Maria Antònia?
No ho sé.
O sigui, un grup que se digui Sa Bàrbara de... Bàrbara de... No. Ai, ara no
sa, sa Bàrbara d'en Ramon Llull. No ho sé, o un, així, un artista tràgic nostrat, no ho sé.
Jo tampoc, però, no bona, imaginació pot volar fins
escolta,
on vulguis.
Escolta, la nostra proposta, la Laura Pellicer, que canta cançons com aquesta, que ara escoltareu, fem una aturada per butlletí informatiu i després...
Tornem molt intensos.
Carregats!
Yes.
Es que ya no está. Lloraremos más, lo prometo y mi promesa sí.